Molt bé, doncs sense solució de continuïtat donem pas a la segona part de la jornada ja en un context eminentment pràctic i començarem amb una primera part, segona part, primera subpart, diguem, que té a veure amb l'argument dels poders preventius, les formalitats i la interacció amb d'altres instruments. I les intervencions aniran a càrrec del senyor Albert Domingo Castellà, notari de Vilassar de Mar, membre de la Junta del Col·legi Notarial de Catalunya, i el senyor José María Chiner Vives, notari de la ciutat de Girona. Senyor Domingo, quan vulgueu.
Sí. Gràcies, bona tarda a tothom. És un plaer i un honor estar aquí amb vosaltres. També jo sóc assidu a la facultat, dono classes a la Pompeu de redacció jurídica documental, que és el que en definitiva toquem els notaris, i avui em toca parlar dels poders preventius. Aquests poders preventius van entrar en vigor el 2011 a Catalunya, quan va entrar el llibre segon, el Codi Civil català, el llibre segon, van regular, em sembla, en el seu article 222.2, poders en previsió de pèrdua sobrevinguda de capacitat. Des del 2011 fins al 2024, jo he autoritzat potser més de 1.000 poders. L'última setmana, mira, a la notaria tinc una noia de Girona que es diu Núria, que està aquí, que és notària, fa pràctiques amb mi, li espera la possessió. Quants poders hem, més de, en els últims mesos que tu estàs amb mi fent pràctiques a la notaria? Potser 10, 15 poders preventius. Qui ve fer... Bueno, ell ha estudiat a Girona, aquí també, eh? O sigui que és de la vostra facultat. I és notària, molt de gust. Aleshores, el que us vinc a dir és que qui ve fer poders preventius? Qui ve fer poders preventius? Evidentment no venen a fer poders preventius les persones que tenen 18 o estan emancipades o 25 o 35, no. Els poders preventius la fa la gent gran. El fan els matrimonis d'una certa edat, però que hi toquen. Quan comencen a tenir dificultats físiques, no neurològiques, també neurològiques. És a dir, és un poder molt útil, útil no utilíssim. Jo crec que és una de les figures, juntament amb el testament vital, més innovadores, més pràctiques, més eficaces, i que jo, quan menys la toquem, millor. Millor perquè jo crec que l'espifiarem, sincerament. Fins ara ha funcionat molt bé, no dona cap conflicte, mínim conflicte. Què no dona conflicte en el món jurídic, vosaltres que esteu en aquest món? Què no dona conflicte? Clar que tot dona conflicte, però hem de valorar amb quins estatus donen conflicte. Mínim, poders preventius mínim. Jo en la meva vida he tingut un conflicte de poder preventiu i justament era una persona que se li va donar en la qual no era parent directe. No era parent. Després, evidentment, poden haver conflictes entre els germans perquè li dona un germà, però quan un ve a donar un poder preventiu a favor d'un fill i no dels altres fills és per alguna cosa. És per alguna cosa. I t'ho raonen perfectament. Després els altres fills s'han amolofoses. Bueno, ja sabeu que entre la família hi ha els pitjors enemics. S'oblida, s'estimen molt, però també s'oblien molt. Vull dir, depèn de la situació que ens trobem i sobretot si hi ha poc o molt patrimoni és igual. És igual. A l'odi també surt. El que us vinc a dir, que les persones que fan poder preventiu, aquí ja em fa gràcia el projecte, després anirem si voleu comentar-lo, el poder en previsió en pèrdua de sobrevinguda de capacitat s'inscriu en el registre civil. Clar que s'inscriu. Com deia molt bé la professora, la catedràtica d'Aragó, diu, hem de distingir el poder general del poder pròpiament preventiu i que ho reunim amb una única figura. I aquesta única figura és un poder general preventiu. I aleshores serveix per les dues coses. O millor el preventiu no el farem servir mai. No el farem servir mai. Perdona, no m'he posat el crono. Caratxis, bueno, porto 4 minuts. No el podem servir mai. Per què? Perquè serà general i no haurem perdut mai la capacitat. I a més, la persona el pot revocar quan vulgui. No ens hem d'oblidar, escolti, no és un poder definitiu. El podem revocar quan vulguem, sempre i quan tingui la capacitat. I si no tingui la capacitat, saps que el pot revocar? El jutge. També és quan hi ha el conflicte, i ja reclamarem com el tema de les legítimes, escolti, ara amb aquest història em carrego les legítimes, però a mi no em fan cas. I la legítima és una font de conflictes terrible, i la vic a la notaria cada dia. Aleshores, perquè sí, a fora no es viu, perquè tothom és molt feliç, però a la notaria és com allò un confessor, saps? Allà surt tot i és bastant dur. Aleshores, bueno, que dic, carrego la legítima, però no és el tema d'avui. Aleshores, continuem. El poder preventiu, efectivament, potser mai serà preventiu, serà un poder general, perfecte, doncs serà i el farem servir. Quan convenç a ser preventiu? Amb les dues opcions. Jo soc partidari, jo he fet de les dues. I fet de les dues. He fet un poder general preventiu sense necessitat de justificar l'estat de discapacitat i fet el poder general preventiu que tindrà eficàcia en el moment, no ara, perquè ara em trobo molt bé, sinó en el moment en el qual jo tinc uns problemes. El problema és determinar com podré acreditar quin problema, aquest problema i com serà aquest problema. Aquesta és la font de conflicte. Perquè la línia entre... I, bueno, amb l'última reforma de la discapacitat ja ha quedat clar. Quina és la línia entre estar discapacitat? I, escolti, no, vostè té capacitat de totes les vies, llavors és molt fina aquesta, aquesta separació, és tan fina que en quin moment no perd? I a mi em va venir una persona que li havia fet aquest poder i em va dir, mira, aquest poder m'ha resultat ineficaç. Com que m'ha resultat? Sí, perquè no hi ha hagut cap metge que em volgués certificar res al contracte. No hi ha hagut cap metge que em volgués certificar que tenia un problema la meva mare de tal. Per tant, com no l'hi he pogut fer, doncs no l'hi he pogut fer servir. I no obstant, la meva mare, fill únic, doncs aquest tenia la qüestió. La mare va voler en aquest moment. Jo normalment aconsello moltes coses, però quan evidentment aconsello primer, el que pregunto és, a veure, vostè qui és? Per què vol donar aquest poder? Miri, és que no tenim ningú. Som ell i jo. I ens donen poder recíproc, marit i muller. O parelles, ja no cal ni estar casat, parelles que porten 20 anys, és igual. Es donen el poder recíproc i qui els ha de fiscalitzar amb aquests? Si no hi ha ningú més, la veïna? La veïna els haurà de fiscalitzar? Qui els haurà de fiscalitzar? Haurem de buscar una institució pagant? Perquè clar, en principi és gratuït, però es pot pactar la onerositat. Mandat no n'he fet cap, com dèiem, mandat no n'he fet ni una a la meva vida de mandat preventiu. No és un contracte, això es fa per amor, per estimació, per proximitat. No veig ningú que ho hagi fet per interès. Zero. Oblidem-nos, un poder preventiu interessat, si bueno, una institució pagant, tal, però és una altra figura. Ja no serà aquest poder preventiu, jo no et dono un poder. Llavors farem aquest mandat amb una institució, vostè em regula, em protegeix i cobra, hi haurà el control, perfecte, tots els que vulguis. Però dintre de la família posarem els controls? On està aquesta junta de parents si són dos? I si resulta que amb els altres fills no m'hi faig i estem barallats i només ningú que vic amb aquest noi, que a més tenim problemes, perquè clar, els altres dos estan casats i hi ha les joves o els joves, i aquí ja no és la mateixa relació, i són nens i les no sé què, no sé, tenim un rotllo nen, és dramàtic, és difícil. O sigui, no us penseu que la feina és fàcil. Aquesta feina del poder, és a dir, hi ha una feina d'investigació, que és el que vol, i és una feina de que realment donar un bon consell que sigui pugui ser útil aquell instrument, i busquem la utilitat. Si no és útil, no serveix. I si a més és antieconòmic, menys. I aleshores, quan posem traves en el sentit de dir, doncs ara anem a fer aquesta mesura de control, anem a fer aquesta... Això és, en definitiva, estem encarint la situació aquí. Estem posant, i escolta, no tothom té aquest... Un poder preventiu és molt assumible per gent de poca capacitat econòmica, però que li va molt de poder solucionar el problema, perquè a més no és gent que tingui una gran cultura jurídica, evidentment jurídica, però vull dir, és una gent modesta, que treballadora, i escolti, vaig al banc i em diuen no, això no val, què diu aquí vostè? Me n'he trobat un, i avui mateix, aquest dematí, poder preventiu, que em ve la noia, ha fet l'herència del seu pare que s'ha mort, tenia el poder a favor d'ella, diu, és que he anat a buscar els certificats de defunció en el banc. I aleshores el banc va dir, home, vostè aquest poder no val. Com que no val si me l'han donat el marit? El meu pare i la meva mare m'han donat a mi els poders. El poder me l'han donat en el mateix document. Individualment i conjuntament donen un poder a favor de la seva filla única. Va al banc i li diuen no li puc fer el certificat de per què aquest poder val. I per què no val? Diu, home, és que l'estat civil ja no és el mateix, aquí posa casat i està viuda. Verídic. Aleshores has de discutir amb el senyor del banc que no té criteri, el criteri ve de dalt, hi ha de consultar dalt, però resulta que dalt, com estan saturats, perquè n'hi ha 4 i n'hi ha 50.000 consultes, doncs no arribem. Aleshores, què passa? Que la noia ha tingut que fer un esforç dialèctic d'explicació i durant 25 minuts, al final, l'ha convençut que li fes els documents. Clar, hi ha una feina d'educació una mica en aquest sentit també. Aleshores, jo que volia posar una mica en la qüestió, que és un document absolutament útil, es fa en escritura pública, nosaltres aconsellem la situació dels poders preventius i que, com dèiem, jo sóc partidari de fer el poder preventiu des d'ara, i aleshores tu dius, escolti, la forma, a veure, qui donem poders? M'he trobat la situació de que em venen i em diuen poders preventius, som 3 fills. Mira, l'altre dia, un exemple pràctic. El senyor està a la residència, toca perfectament, 92 anys, una senyora, toca perfectament, residència, i em diuen, em venen 2 fills i em diu, mira, la meva mare vol fer un poder preventiu, perfecte. Quants sou? Som 5 fills, perfecte. Sou 5 fills, volem fer un poder preventiu, els dos, perquè som els que estem aquí, l'altre està allà, l'altre no sé què, i no se n'ocupa, doncs els dos. Val. La meva actitud és, vaig a la residència, abans de signar res ni en cap paper, miri, sóc el notari que m'han dit que vostè volia fer un poder preventiu, és veritat, sí, sí, perquè els meus dits fills... Vostè quants fills té? No, no, en tinc cinc i tal i qual. I diu, però això no és el testament. Dic, no, no, això no és cap testament, això és un poder preventiu. I no, és que el testament és pels cinc parts iguals. Clar, clar, evidentment. Escolti, miri, un poder preventiu serveix per fer moltes coses, entre les quals, dintre de l'àmbit personal, tenim l'àmbit patrimonial. I dintre de l'àmbit patrimonial tenim la possibilitat de vendre. Vostè té alguna propietat? Perquè sempre jo pregunto, té propietat? Perquè si no té propietat ja no hi entro. Si té propietat immobiliària, aleshores sí, té alguna propietat immobiliària, doncs aleshores dic, bueno, sap que amb aquest poder es pot vendre. Ah, sí, doncs miri, farem una cosa. Llavors jo ja faig el meu suggeriment. I quin és el meu suggeriment? Farem una cosa. Farem una cosa de que farem un poder preventiu, però els facultarem a tots cinc. Ah, doncs em sembla molt bé. Però i si s'ha de vendre l'immoble, que firmin el 5, perquè només en té un, oi? Si serà una ocasió a la vida. Ara, si han d'anar a correus a buscar la carta certificada, que hi hagi un qualsevol. I miri, els que estan més a prop aniran més ràpid. Que han d'anar als bancs a treure i posar diners, què té vostè? 30.000, 50.000, el que hi hagi. Qui ho fa? No, un dels dos fills i tal. Solidari, no hi ha cap problema. No, si tingués que tingués un milió d'euros, diríem, vigilem, aquí potser farem un altre tipus amb unes facultats solidàries i unes altres facultats mancomunades. I aleshores sempre posem la clàusula que si són mancomunades, diem, mira, en cas de defunció, renúncia o discapacitat d'un dels fills, doncs els altres que quedin, i si queda un sol, doncs un sol. En definitiva, el que fem és regular totes aquestes possibilitats, no? Bé, vull dir que aleshores jo el que em sorprenc és quan aquest poder, que és des de l'any 2011, després va venir el Codi Civil Espanyol, el 2021, em sembla recordar, que és el que va fer les modificacions entrant, vull dir, jo l'he trobat absolutament útil, absolutament que en definitiva ajuda a tothom, i ara em trobo amb la reforma aquesta del projecte del Codi Civil, del llibre segon, dels poders preventius, i clar, aquí la meva sorpresa és quan comencen a dir, aquí evidentment queda molt clar a Catalunya que és una mesura de suport, és una mesura de suport perquè ho diu molt clarament aquí els poders preventius quan diu els suports preventius, evidentment posa els poders i està dintre del capítol segon de suports a l'exercici de la capacitat jurídica, diu el dret de suport, tothom té dret a suport perfectament, i dintre els suports diu tipus de suports, els formals i els no formals, i dintre dels formals tenim evidentment els poders preventius a part del mandat i els poders constituïts en escriptura pública, doncs, bueno, no hi ha dubte que aquí tenim més un suport. El que hem de distingir és que el poder preventiu amb suport es dona en el moment en què necessites el suport. Per tant, per mi totes aquestes aplicacions, jo les, si no les puc eliminar, les mediatitzo, en el sentit, o les, en el sentit de dir, escolti, això entrarà en vigor a l'inventari, el control, els parents, els veïns, no sé qui han de controlar, les institucions pagant, perquè gratuït no serà. Aquest control entrarà en vigor en el moment en el qual s'acrediti que hi ha la discapacitat, però no abans. Per tant, aquí no haig de fer ni inventari. A veure, si jo tinc 50 anys, que no en tinc, tinc molts més, però tinc 50 anys i resulta que li faig un poder amb la meva dona, evidentment no faré tot un inventari del que tinc avui. És que no... Ja, ens entenem, no? No funciona això així. Aleshores, home, quan tingui la discapacitat, sí que farem, sí, acreditant per mi. Aleshores, és un doble poder en el poder general normal i corrent i el poder preventiu en el moment que hi hagi el conflicte. A partir d'aquí serà el determinar el conflicte. Un grau de discapacitat dictat per un organisme oficial, discapacitat física, no, mental. Física, no, mental. Un grau de... Qui ho aprecia, aquest grau? Un metge? Qui? Dintre dels metges tenim de totes les classes. Potser aniríem amb un neurocirurgià més aviat, no? Que no pas un traumatòleg, que no creix aquí pinta, per exemple, no? O un de medicina general. És a dir, clar, aquí hem d'afinar, de dir en aquell moment, però clar, per mi el poder està en vigor. Això serà aquell senyor que és justament el fill únic que haurà de tenir la previsió, a veure qui m'ataca per aquí, perquè no sé què, tinc que rendir comptes i m'obliguen cada any a rendir comptes. A qui li tinc que rendir comptes? A la veïna? Al jutge? Aquí? Si no tinc ningú més, estic sol. O estan els dos sols. És a dir, haig de fer inventari del meu patrimoni públic en l'escriptura perquè tothom se n'enteri, perquè aquesta escriptura surt a tothom. És a dir, tothom fa còpies d'aquesta escriptura. Dic, vostè no tregui l'original, les còpies les que vulgui. Aleshores resulta que tothom ha de fer còpies de l'inventari que tens tu, no em diguis. No, ho pot fer amb document privat, aquí diu, pot fer amb document privat, no sé què, ho pot fer en un moment posterior, no sé què. Per tant, això em dona peu a dir, mira, en el moment que hi hagi el problema, farem tot això, abans no és un poder, és un, no podríem considerar-ho com a mesura de suport, seria una mesura d'ajuda. Però no obstant això, sí que ho hem inscrit en el registre civil des del moment que ja ho fem, en previsió de, perquè fixeu-vos que diu en previsió de perdre la capacitat, o de perdre o de modificar, en previsió que tingui el problema de capacitat. Aleshores, evidentment, com és un poder, s'inscriu en el registre civil, però jo moriré i estaria segurament perfectament, perquè d'aquests poders es fan servir molts, ara, amb caràcter general, sense necessitat d'acreditar res, perquè han mort i tenien capacitat. I només en aquells casos que sí que en venen, i que és cert, la meva, a veure, estic cansat realment de que venen molta gent per fer aquests poders quan ja tenim el problema. I quan ja tenim el problema, dic, jo no puc fer-ho. Perquè no se n'entera de res. No sap el que m'està dient, és una altra història. La meva funció és seguir la voluntat d'aquella persona. Si jo no la puc, jo no estic fent la meva feina. Per tant, no puc autoritzar un poder on aquella persona no és capaç de discernir quants fills té. Perquè, a veure, m'han vingut, clar que m'han vingut, això tothom ho intenta. Però, clar, aquí, molt a contracor, has de dir que no. I quan et venen? I quan et venen, et dius, escolti, i li preguntes, a veure, deixa'm un momentet, va, li preguntes, quants fills té vostè? Dos? Tres? Com se diuen? Pere, i resulta que Pere el marit, perquè abans t'has informat una mica. Llavors dius, miris, no arribem. Ara, quan jo agafo aquesta persona i em diu, vostè, vostè quin any vivim? Vostè, no sé, aquí, on viu, aquí, tal, però quan jo, quants fills té? Tants. Com se diuen tant? Amb qui viu tant? Per mi aquesta senyora, escolta, l'any que viu el president del govern m'importa un pito. Saps el que vull dir-te? No, no m'interessa, m'interessa si realment està tocant i amb qui s'està refiant de cada dia. Perquè no oblidem, aquests poders només exclusivament es fan amb persones estrictament properes i de confiança. No es fan a veïns, no es fan a estranys. Es fan a persones de confiança. I saps quines són aquestes persones de confiança? Pares i fills, marits i mullers i algun net. I no massa més. I els que estan sols, i els que estan sols, que n'hi han, persones soles, no oblidem, doncs aleshores és aquella persona que es pot ser, doncs diríem, el nebot, un tiet o la natal, però sempre hi ha normalment un grau de parentiu, normalment. Si no hi ha gran de parentiu és molt estrany, molt, molt estrany, molt estrany. O sigui que és residual. Per tant, el que vinc a dir és que el conflicte que estem regulant en l'abans projecte, no sé quant temps portem, va, doncs em queden 4 minuts i us ho vull preguntar. Vale. El que vull dir és que el conflicte que es pot donar és purament residual. No sé per què tanta regulació quan el conflicte és residual. No ho entenc. No, o sigui, no, si és residual el conflicte... A mi si em diguéssiu, mira, perdona, el tema de les legítimes en els jutjats anem plens, perquè resulta que ens hi fèiem perfectament. Cada dia teníem relació. Llavors, per què la desedat? Per què la desedat? Em pregunto jo. Resulta que aquell senyor em venen a mi, perquè clar, a mi m'ataquen els testaments. Quan jo dic desheredo, jo, aquest notari no hi toca, perquè l'ha fet malament, perquè tal. Escolti, aquell senyor m'estava dient que a vostè fa 20 anys que no l'ha vist, o 15 anys, i que els nets ja els ha saludat. I aleshores resulta que ara sí, llavors enviant-li whatsapps, perquè li envia whatsapps per notificar que efectivament té relació, tants, li envia whatsapps i tal. I llavors aquí l'altre amb els whatsapps, i l'altre dient que no. Això és vergonyós, perdoneu. Això no funciona així, però bueno, però funciona així. Aleshores això és conflictiu. Però aquí, on s'ha donat en els poders preventius? És que no he sentit mai un conflicte. Sabeu? És que no els jutjats n'hi han. Voldria tenir l'estadística. Quants? I agafarem l'estadística, que no la tinc, però l'aconseguir, l'estadística dels poders preventius que han fet aquí, a l'Estat espanyol i a Catalunya, i si voleu també a Girona, perquè tenim aquestes dades, dels poders preventius que s'han fet. I veureu que n'hi ha molts, 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 molts. I veureu que el grau de conflicte en els jutjats, 0, 0, 0, 0, 1. Què hem de regular? L'autonomia de la voluntat, que ho diu aquí. L'autonomia de la voluntat és deixa'm la meva autonomia tranquil·lament, sisplau, no em posis, ja les posaré, vostè ja em deixa, em diu, escolta, vull que ho controli així, ja m'han vingut a mi. Escolti, no, miri, controlarem així, 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 i vull així, així, així. Digui, deixi que ho decideixi jo. Què passa, que els professionals que fem això, que som els notaris, no podem aconsellar-ho? No podem dir-ho? Que hi ha aquestes opcions? Sisplau. Que no són conflictius, que funciona bastant bé, no sortim als diaris, escolti, aquí no hi som, llavors seria factor de preocupació. Per tant, jo ho sento molt, estic amb una regulació, jo, per mi m'estaven bé com estaven, veig que aquesta regulació volem regular, 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 i estem sempre regulant, però després les regulacions, primer, s'han d'aplicar, i aquí veig la dificultat extrema perquè els jutjats no estan per aquestes històries, perquè no estan, perquè tenen altres feines i necessiten altres històries. Senyors, i no estic perquè la veïna em revisi res, o la veïna, o el parent de no sé qui, o l'amic, o una institució, que no tinc cap ganes que cap institució em revisi res. A mi, en tot cas, m'ho revisarà el meu fill o m'ho revisa la meva dona que els hi dona els poders. Ningú més. I perdoneu, aquesta és la meva intervenció. Fins la propera.
Molt bé, podríem continuar amb l'altra intervenció i en tot cas després podríem obrir un debat atès a la polèmica intervenció.
No? Sí. Molt bé. Doncs moltes gràcies a tots, alguns molt, molt coneguts d'aquí de Girona com a notari de la plaça i bueno, després d'aquesta intervenció tan brillant del meu company, jo ja dels poders preventius crec que ja no en parlaré, vale? Em dedicaré a una altra cosa. I sí, en aquest sentit sí que m'agradaria que poguéssim abordar com a mesura de suport, perquè ens en regula i ens hi té, hi ha una regulació concreta en el llibre, en el capítol 6 del llibre segon, la figura de l'assistència voluntària com a mesura també de suport a l'exercir la capacitat i que en projecte de modificació del Codi Civil Català conté a més una regulació molt i molt detallada. No? Poder, jo crec que una mica coincidint amb l'Albert, amb la que tenim ara, jo ja me conformo, perquè en el moment que comencem a detallar amb excés amb la regulació de la institució ja comencem a trobar-ne entrebancs i masses. Primer de tot, podria comentar si és que això en parlem de mesures de suport a la pèrdua sobrevinguda de capacitat. Va, a veure, la pèrdua sobrevinguda de capacitat no sobrevé freqüentment de manera sobtada, és a dir, no excepte, sí, podem tenir un ictus i coses d'aquestes, però no és l'habitual. L'habitual és un procés degeneratiu de nostres capacitats al llarg de la vida i cada vegada més perquè amb la medicina pues, es podem allargar la vida d'aquí no res fins als 100 i pico d'anys a costa d'unes qualitats de vides que no són, que no són les que deurien. I en aquest procés degeneratiu, pues, què van a necessitar? Pues, models de poder diferents d'ajut o d'assistència a l'exercici de la nostra capacitat. Tenim el poder preventiu clàssic tota la vida. Tenim ara una altra figura, vista en l'última lectura també d'un projecte, la figura del mandat preventiu, però la de l'assistència voluntària notarial. No sé si m'escolteu, sí? Potser si m'apropo massa. Vale. L'assistència voluntària notarial, que és un altre instrument que podem fer servir perfectament i, a més, perfectament compatible amb la figura del poder preventiu. Primer de tot, perquè nosaltres, per la nostra formació i de formació professional jurídica, pues, i la preocupació també preponderant de les persones quan acudeixen al despatx notarial a l'hora d'informar-se sobre mesures de suport, tenim una tendència obsessiva de malaltisa ja de la qüestió patrimonial, que de gestionar els comptes corrents i el que se vendrà i que se deixarà de vendre i que, en fi, d'aquestes coses que tenen que veure amb l'administració ordinària o extraordinari patrimoni. Però oblidem un aspecte molt i molt important i cada vegada hi serà més, que és la qüestió de l'ajut a la persona. L'ajut a la persona com a persona i en coses del dia a dia que no tenen que veure en anar al notari a vendre immobles i a anar al banc a vendre accions de Telefònica. Doncs, i en aquesta necessitat de suport a la persona pot ser una figura molt i molt interessant la figura de l'assistència aquella en la versió seva col·laborativa, almenys, sabem que en un projecte, si no ho estudia, pues, feu una lectura, pues, si preveu tres nivells o graus d'assistència col·laborativa, aquella que només pues, requereix la companyia d'una persona, del seu consell, a l'hora de portar a terme determinats actes de la vida diària, aquella altra que diuen de codecisió, no? Que vindria a ser equivaldre més, la primera equivaldre més a la guarda de fet, aquesta segona de codecisió, més pareguda a la curatela, que requereixi com a requisit de complement de capacitat per determinats actes de la nostra vida jurídica, i després aquella altra figura més representativa que diuen d'assistència representativa, en la qual hi autoritzem una persona perquè actue absolutament en nostre nom en el sentit que nosaltres puguem detallar. No? Això és perfectament possible estructurar un poder preventiu en l'àmbit patrimonial condicionat a aquesta pèrdua sobrevinguda, però ben causalitzada, això és molt important, i ara ho veurem, i per l'altre costat, combinat amb una assistència personal de caràcter col·laboratiu que i me diu, però esto pa què? Dius, pues bueno, hi ha decisions molt importants, per exemple, aquí el dia de demà quan jo no estic en condició de decidir decidirà on aniré jo en una residència, o si no, jo vull manifestar que jo, a mi de casa meva no em mouran, jo vull viure i morir-me al meu domicili, i qui gestionarà les meves contrasenyes digitals i qui farà de portaveu davant dels prestadors de serveis digitals, qui m'ha d'acompanyar al metge, que això és la qüestió que està tan important, que anem ja al final tots acompanyen, al final tots són els que acompanyen el pare, la mare, el metge, jo és el que més m'he cuidat per acompanyar el metge. Pues això, acompanyar el metge és una qüestió tan transcendent com dir tu a qui prefereixis que t'acompanya en el metge, i que s'enteri d'allò que tens i de quina farmacologia estàs prenent i quines pautes tal i quin consentiment informat ha de prestar-se en un moment determinat que han de prendre una decisió d'una intervenció quirúrgica o d'un tractament molt especial. I tot això s'ha de preveure també, i no sols allà qüestió farragosa d'aquelles clàusules de los censos i coses d'aquestes que a vegades hi ha la gent i de los colonos i de més, no? Que sí, que estan molt bé, però hem de veure l'altra, aquesta vessant, més personal que no tant la patrimonial. Després, una qüestió, i això podem estructurar-ho de moltes maneres, falta una mica també a vegades d'imaginació en els operadors jurídics i falta temps, aquest és el nostre neguit, s'està exigint en els operadors jurídics, els notaris, d'un dia cap a un altre, que muntem una assistència, muntem un poder preventiu, però per això d'aquí a d'allà, no sé què. Per a mañana no, per demà no, això no s'ha bé amb la figura d'una mesura preventiva d'ajudar a la capacitat. Això requereix molta conversació, molta empatia, esbrinar l'entorn de la persona, el seu patrimoni, les particularitats, quin tipus de relació hi ha entre tots ells, com ha explicat, de pares, fills, nebots, que se'n cuiden, que s'han de cuidar. És a dir, això requereix un estudi molt mesurat de la situació particularitzada de l'individu, i no s'hi pot, d'un dia cap a un altre, un poder preventiu, i que presenta ja una persona perquè ha trucat un fill, que va ja els meus pares anaven a fer un poder general, d'aquesta amb substància d'efectes, que és com has dit tu, els més típics i generals. Pues, i que se presenten aquelles persones allà, i el primer que tu fas és dir, bueno, qui és vostè? Sóc el fill o no sé quantos? Pues, bueno, fa falta per alguna cosa, saben parlar aquests senyors, si saben expressar-se i tal? Sí, pues esperes aquí un moment que ja parlaré amb ells, i després, si fa falta, ja el faré entrar per confirmar que efectivament això que m'estan dient és coherent també. Se m'ha anat una mica al cap en aquest sentit, però el que vull fer-vos manifestar, que hi ha falta una mica d'imaginació, i això requereix també creativitat, i requereix temps, no pot ser d'un dia cap a un altre, muntar ni un poder preventiu, ni una assistència, ni un per res, ni un poder general, siquiera hauria de ser d'un dia per altre, i això és el que se'ns demana cada dia, i no és la manera de treballar. I vosaltres com a operadors, molts d'operadors, operadors jurídics, heu de ser conscients d'aquesta qüestió. No s'hi pot anar amb presses en aquest tema. Es requereix una empatia, una conversa i una meditació de la situació personal, patrimonial i del seu entorn social i personal.
És que tu ets l'últim filtre, Ets l'últim filtre abans de la desgràcia. Sí. Llavors la desgràcia l'arreglarà el jutge.
I això que es volia dir... Sí, però si fiquem una mica d'imaginació al tema, pues podem muntar instruments que els que surtin de lo que és habitual, pues fem muntar una assistència personal d'aquest tipus col·laborativa, d'activar, per exemple, una assistència col·laborativa o de coactuació quan arribem a un determinat nivell, per exemple, no sé, de discapacitat de moderat, i activar una assistència representativa o activar un poder preventiu amb totes les seves conseqüències en el moment que arribem a una discapacitat de grau greu o molt greu. Per això, el tema de la causalització. Un poder preventiu o una assistència preventiva que està determinada, que s'activarà quan es compleixin les condicions, doncs hem de deixar ben clares quines són les condicions, perquè el dia de demà, quan vagi aquell apoderat davant del notari a dir, soc el d'allò que vinc aquí perquè aquí va dir que quan tingués privades les seves capacitats jo ja podria actuar. vale, molt bé, però el notari, encara dirà, bueno, vale, sí, us creditem-lo amb uns certificats mèdics o porti'm o un certificat administratiu de que m'acrediti aquesta discapacitat, i a més me fa un acte notarial manifestant sota la seva responsabilitat que considera que estan complint les condicions i que s'activa el poder. Per exemple, crec que no sé si l'avantprojecte aquest de reforma també per una cosa pareguda, no? Però això és, jo crec que devia ser lo normal en l'activació d'un poder preactiu, però que té que estar perfectament determinat. També es pot tenir un poder preactiu a activar a data determinada o com complim una data determinada o un consell de família que nosaltres diguem que estarà integrats per tal i que decidiran per tal majoria. En fi, hi ha moltes varietats d'aquests condicionats, però ha de quedar mediament clar, perquè aquest poder, com dic jo, el dia de demà s'haurà de fer servir davant notari, però poder no, i la majoria dels casos no. És a dir, quan el tingui que apoderat anar a la reunió de la comunitat de propietaris o anar-hi a, no sé, a fer un contracte de lloguer a l'agència immobiliària i en un poder preventiu, i aquells senyors diran, bueno, sí, però i això com sé jo que està activat o no està activat? Doncs pues hem de marcar-hi unes condicions clares i unes formes també molt meridament clares de com activar i d'acreditar que s'ha donat compliment a aquelles condicions que va establir la persona intervinent en el moment de la configuració del poder. Per la seguretat, primer, del propi apoderat i la seva responsabilitat davant del poder d'an, i després, òbviament, la seguretat de tercers que estan actuant davant d'aquell apoderat, que pretén fer o desplegar les seves facultats jurídiques amb plena eficàcia. No? Després, en aquest, sí que volia comentar en aquest sentit també, sí, la qüestió de... Perdoneu que hi vagi una mica salta de mata, però perquè coses que se'm van ocorrint de lo que tenia d'unes altres xerrades que tenia fet en aquest sentit. Que la qüestió de la publicitat, tant els poders generals, substància d'efecte, pels preventius, substància sigui no representativa o col·laborativa, el que sigui, tenen cabuda i han de ser sumeses a la publicitat tant del registre civil com del registre de nomenaments de tutelars o testamentaris. I en aquest sentit, pues, per nosaltres, com a notari, seria molt i molt interessant que es donés compliment a allò que disposa l'article 84 de la Llei del Registre Civil, quan diu que les administracions públiques i funcionaris públics podran accedir a les dades precisament protegides quan a l'exercici de les funcions hagin de verificar l'existència o el contingut de mesures de suport. I en aquesta línia, escolta'm, ojalà, aquí demanem també als nostres representants corporatius que algun dia poguessin tenir accés directe als assentaments de registre civil, perquè en un moment donat és que ens vingui un intervinent demanant-se una mesura de suport, jo que sé si aquest senyor ja té unes mesures judicialment ordenades, ja ha fet abans un poder preventiu inscrit o simplement el que vol fer és modificar un que ja tenia o revocar-lo o què. O sigui, aquesta publicitat d'aquestes mesures de suport és per nosaltres com a professionals en la nostra funció essencial és indispensable. Després, recordar també que les autolimitacions, quan si estableixin autolimitacions que afecten el patrimoni, els poders preventius, es poden fer constar també el registre de propietat en la fulla corresponent a la finca o al dret de real corresponent com a mitjà de publicitat a tercers. També com a novetat, crec que en l'avantprojecte preveu la necessària publicitat de l'activació dels suports d'eficàcia diferida en el registre civil, que aquesta seria una altra qüestió també que afegeix una mica més de complicació a allò que ens has explicat tu. Però bueno, vale, sí, a més de fer l'acte d'activar el poder, el portem al registre civil i queda publicat allà i que els operadors jurídics puguem tenir accés a això, escolta, fantàstic, no? Dic jo. Bueno, més coses, no sé com vaig de temps, i sí?
No, estem dins de termini.
Sí, vale.
Si no, podem fer un debat...
Sí, bueno, jo és que per no estendre'm més tampoc en la qüestió del poder preventiu, que ha estat molt brillantment després del meu company, i el tema de la assistència voluntària a la capacitat otorgada notarialment, que nosaltres en la pràctica hi ha aquesta petita regulació de 8 articles que conté el llibre, el capítol 6è del llibre segon, jo crec que és més que suficient, perquè dona autonomia, sobretot l'autonomia de voluntat, és fonamental, perquè si comença a posar traves en un sentit o en un altre, és allò que em diu l'Albert, escolta'm,
Tindrem problemes.
Ah.
Més.
Molt bé, doncs podem obrir el debat si hi ha paraules que puguin manifestar.
Bon dia, moltes gràcies per les exposicions que han estat superinteressants. Parlo com a treballadora d'una fundació, una fundació que es dedica al suport a la capacitat jurídica, una fundació gironina, que dona suport a unes 1.300 persones, de les quals podem dir que 100 persones estan a la borsa o en el servei que anomenem servei de previsió de suport futur, que són persones que han fet un document notarial i estan a l'espera de si s'activen o no s'acaben d'activar. Durant aquest temps que no s'activa, nosaltres fem un seguiment a la persona per poder, primerament, ajudar-los d'alguna manera a sortir d'algun entrebanc que els pugui sortir, però per altra banda podem tenir d'aquesta manera la informació necessària per si el dia, per si algun dia s'activa, doncs poder ajudar a les persones amb tots els elements de judici. D'actius només en tenim 10, són poquets, 10 o 14, crec que estem a 14 avui en dia. La majoria d'aquestes persones han passat primer doncs, per un assessorament ofert per la Fundació. Hem participat d'alguna manera, com moltes altres entitats, a la redacció doncs, de, tant de les bases de la reforma del Codi Civil com en l'avantprojecte que ja ha passat ara per el govern català. I un dels punts que ens preocupava i que vam decidir de transmetre és precisament el problema que hi ha amb el control de certs poders, sobretot quan aquests poders s'apodera a la família directa. Per què ho vam demanar? Perquè en la nostra història, el que hem viscut amb aquests 20 anys de fundació, ens hem trobat i podem resumir que 4 sobre 10 persones han estat en un estat d'espoli o d'abús econòmic per part precisament de familiars.
Val? Familiars et refereixes fills, perquè marit o muller no crec, fills.
Fills, fills, nebots, nebodes...
Sí, aquest és el cercle, fills, nebots i nebodes.
I sortosament la llei, l'avantprojecte també surt, és com si es privés, bueno, no hi hauria l'obligació d'aquestes persones tan directes de retar comptes, val? Quan precisament són les persones que segons nosaltres ens venen totalment espoliades quan ja és massa tard. I és massa tard i arriba perquè algú s'ha queixat, algú ho ha vist, serveis socials ho ha comunicat a Fiscalia i a Fiscalia doncs, ens arriba però ja com assistència i assistència en aquest cas doncs, totalment representativa. Quan la persona ja havia pensat que si li passava això sabia exactament què és el que volia. Per això aconsellem, quan ens venen a veure, sobretot indiqueu qui voleu que us faci el control.
Però el problema està a qui voleu que faci el control.
Val.
Qui és aquest?
Jo crec que si no m'equivoco, doctor, es preveu que si el poder no contempla qui ha de fer el control, és el jutge qui ho ha de fer, si no m'equivoco, doctor.
El problema serà que el jutge que l'ha de fer, però sí, home, si el jutge estigués funcionant com cal, sí, però idealitzat, però no és pràctic, no ens hem d'oblidar, no és pràctic. Hem de buscar una altra solució, estic d'acord amb això que dius tu. Evidentment, això queda dintre de la família, aquests governs estan dintre de la família, no hi ha ningú més, perquè en principi te'n refies i després et surt el tret per la culata. Uf. Això ja ho sabem, estiguis bé o no estiguis bé. És a dir, si no estàs bé, també sabem que aquestes situacions es donen.
Llavors, un altre tema que solem aconsellar és que es prevegi un substitut. un substitut, és a dir, que si l'apoderat que es preveu...
Jo insisteixo, estic d'acord amb tu, però qui són aquestes persones? On estan? Perquè no hi són. No hi són. A no ser que sigueu institucions i vosaltres ho vulgueu fer voluntàriament o amb un tema d'un suport econòmic o jo no sé, però on són? Hem de dir un número. Jo estic d'acord. Tu em dius, mira, a Catalunya tenim 25 fundacions o associacions disposades a ajudar en aquest sentit i a fer aquest control. El jutge s'oblida tant. No funciona. Agafem 25 institucions, les que siguin, llavors vosaltres haureu de controlar el controlador. Haureu de controlar el controlador. Però és que jo veig que el tema pràctic que tu trobes, que és evident que et trobes, però de la vostra, que t'has trobat, per exemple, de persones en teniu 10 i els altres, les que no s'ha activat el poder, m'has dit, les de les que s'han activat són 10.
14, sí.
14. 14 en els últims quants anys?
En 20 anys potser n'han passat bastants més. El que passa és que també...
100. 50, sí. Expoliats, no tots, perquè seria un drama, podríem plegar com a societat, ens podem suïcidar, no tots.
4 sobre 10.
Bueno, 4 sobre 10 és un 40%, sobre 10 dels que has trobat. Això vol dir que tenim un dèficit educatiu d'inici, de base, haurem de remuntar-nos a l'inici, a la base. Aleshores, en tenim 4 sobre 10. Bé, jo puc dir que en l'últim, aquest any 2024, tenim autoritzats aquí poders presonals preventius, bueno, 8.000, per el que veig, fins data d'aquí, per el que m'han passat les dades. A veure, jo, escolta, tot el que sigui millorar, estic d'acord. Tot el que sigui evitar el conflicte, estic d'acord. Però fem-ho pràctic i fem-ho bé. És a dir, no podem dir, controlem qui, el jutge. No funciona, no ens enganyem. Busquem una altra solució que no sigui el jutge. A mi controla. I que surti a la gent, com vosaltres treballeu amb gent que econòmicament no tenen masses mitjans, que aquests també puguin, exacte, cap, que és, vosaltres ho feu per pur altruisme. O sigui, el meu barret el tens, xapó, el reconeixement absolut. Però hem de buscar, i estic d'acord, i col·laboro amb vosaltres quan vulgueu, de quines solucions es poden trobar perquè això funcioni. Perquè jo estic d'acord que això hauria de funcionar, i hauria de funcionar bé, però hem de buscar solucions pràctiques i que siguin possibles.
Aquest és el repte.
El repte.
Llavors ja, per acabar...
Última qüestió per si hi ha
altres persones
que vulguin intervenir.
Molt ràpid. En quant a quan es comença o quan es pot començar doncs a activar un poder preventiu. S'ha parlat de discapacitat, del certificat de discapacitat.
Bé, és molt complicat, he dit que la línia és molt fina i ara sí. En castellà i encara més.
Sí, jo crec que sabeu on vas. Un certificat administratiu de discapacitat pot trigar un any, me vols dir?
Sí, sí, i jo crec que hauríem d'anar més al concepte de discapacitat que ens dona Nacions Unides, que no és la discapacitat administrativa, sinó la que representa la barrera que hi ha entre la persona i la vida de la comunitat amb totes les garanties i sense discriminació.
I això qui ho certifica?
Ah, i qui diu que és
aquí
així?
Aquí està la qüestió i hem
perquè
de pensar
és el que comentava,
i és un
no
punt
trobaràs,
a debatre.
No en trobaràs un facultatiu, jo m'he trobat també a més d'una situació d'aquestes, que certifiqui res de capacitat.
No, jo no em mullo.
Llavors, que hem d'anar-hi al Real Decret aquell de 888 de l'any passat, de 18 d'octubre, que és un totxo, no els hi he portat, però és un totxo i 6, que preveu el procediment de determinació de tal i preveu quatre nivells de graus de discapacitat, tu sabràs millor que jo. El 0, que és lleugera o no res, el 1, que és... no sé, crec que és el... El primer és de noés, exactament, és de 0, el primer és de lleuger, el segon és moderat i el tercer és moderat i el quart és greu o molt greu. I allí parem. Però clar, això, si val, és el que comentem, tu vas ara a demanar-hi al teu pare que li facin una declaració de grau de discapacitat, si tinguem 6-8 mesos, i clar, mentrestant el patrimoni pot
ja
estar allà
mort,
parat.
Ja s'ha mort,
sí. Clar.
I no han pogut arreglar res.
Sí. En això te dono la raó, però és un fet objectiu. Podem altres fórmules, un consell de família. Escolta, mira, ja en parlàvem aquí de la legislació aragonesa, pues aquí també tenim figures paregudes.
Però i aquells que no tenen família.
Aquells que no tenen família.
No, si jo sóc el primer interessat en que ho regulin bé, perquè jo m'hi trobaré d'aquí poc. Aleshores vull dir que, escolti, a mi que em regulin bé, però que em regulin bé, no que posin pregues.
Però, bueno, almenys que n'hi hagi per part de l'apoderat de l'assistència diferida, una manifestació fehaent davant notari part de l'apoderat o de l'assistent que digui, senyor, jo considero que tal, o deixar una fórmula més oberta aquí, poder, a part del poder d'an, de que sí que quedi a discreció el judici de l'apoderat, atenent les circumstàncies del seu entorn personal i patrimonial, ell activarà el poder sota la seva responsabilitat. I ja veurem, després, a veure qui després vol exercir un poder, activar un poder preventiu a vegades, no? Però bueno, en fi.
Més qüestions? Sí, potser demanaria que poguessin presentar-se i així situem.
Bona tarda, soc Josep Maria Valls, notari. Bueno, molt bé l'exposició i jo m'afegiré alguna cosa però per ratificar el que heu dit. En primer lloc, hem de pensar que el poder preventiu, si Déu ens dona llarga vida, el necessitarem tots. O sigui, fixeu-vos si és important. Abans la gent es moria als 70 anys, és a dir, la gent no passava als 70 anys, per tant, tots teníem el cap ben clar. Avui dia la gent viu 100 anys i jo sempre poso l'exemple de la meva mare. La meva mare té 94 anys, toca el piano, pinta, llegeix una novel·leta a la setmana, m'informa de coses que a mi no m'interessen de res, si l'Anna Obregón és mare o és iaia, etc. Bé, però si no fos per uns poders preventius que vam fer en el 2011 a favor de la meva germana i fora meu, ella se'n cuida dels temes personals, jo dels temes patrimonials, la meva mare no podria viure avui en una societat global d'internet, etc. No podria ni demanar hora anar al metge. Bé, no compliquem les coses. El legislador no pot legislar pensant en quatre casos de mil. Sempre hi ha hagut problemes amb els poders i amb tot. Per tant, ens hem de cenyir realment a el que la gent vol anar a la pràctica. La gent a la pràctica vol solucionar problemes. Penseu una cosa, fixeu-vos. Si comencem a determinar moltes salvaguardes obligatòries, al final les notàries no podrem fer poders preventius. Tindrem que fer poders ordinaris. I és que els poders ordinaris valen. Perquè que jo sàpiga, des de la modificació del Codi Civil en l'any 1943, en la qual es va suprimir la interdicció civil, i es va dir que el mandat, que és l'única regulació general que tenim del poder, el mandat s'acaba per resolució judicial, no per la discapacitat natural, com abans passava. Hi havia el problema de sempre, la discapacitat natural, quan s'acabava? El mateix que acabeu d'explicar vosaltres. Pues això el Suprem i després el legislador ho van solucionar ràpidament. Van dir, no, resolució judicial. Pues molt bé. Ara ens trobem uns poders ordinaris, es mantindran vigents fins a la mort d'una persona. Com podem nosaltres restringir tant els poders preventius a les salvaguardes? Quan els fem, tenim capacitat plena, quan fem un poder preventiu. I, evidentment, el poder d'an pot establir salvaguardes, i tant que sí, les voluntàries, les que vulgui, pot inclús constituir un consell de família, pot nomenar un supervisor, pot nomenar substituts, etc, etc. Pot realitzar inclús un inventari dels béns. Però no ho fem extensiu a tothom, perquè, com heu dit, els poders preventius els fem servir les famílies directes. Com a membre de la comissió jo vaig proposar que aquestes salvaguardes obligatòries per llei, cojo, penseu que són les següents. Primer, salvaguarda d'inventari. Com jo puc fer un inventari del meu patrimoni, que tinc 70 anys i penso viure fins als 100? Segona, supervisió. Cui, si jo tinc 3-4 fills i saberen moltíssim i tal. Home, mira, una solució seria nomenar 3 apoderats i un fill substitut i supervisor. Vale, sí. Però no m'ho feu obligatori. Perquè millor només tinc 2 fills o millor només en tinc un.
I això crea conflicte després, eh?
Home, i tant, la revisió, això ja és el colmo. Menys mal que a última hora en la comissió algú va tindre el seny de pujança en els notaris. La revisió es tenia que fer cada 3 anys dels poders. Ojo, això en el projecte encara continuen les assistències notarials, cada 3 anys i màxim cada 6. Però qui se li correix això? És que no farem assistències notarials. No se'n faran. I, ojo, l'últim, la rendició de comptes. Però si els fills normalment són els hereus. Com deia abans, una de les propostes dels notaris era que aquestes mesures de salvaguarda obligatòries que imposa la llei només fossin obligatòries quan els apoderats fossin parents més enllà del quart grau de consanguinitat, però que no fossin obligatòries sinó voluntàries quan els parents, quan els apoderats fossin parents de primer, segon, tercer i fins a quart grau de consanguinitat, que era molt.
No, ja ho dius bé, voluntàries.
Exacte.
No, fer, no eliminades, no, voluntàries. No,
voluntàries. I puc constituir un consell de família que pot substituir l'autoritat judicial a l'hora de donar, per exemple, un permís per vendre. En quant al tema que es plantejava respecte de fer algun objectiu, home, jo faig servir bastant, quan faig un poder preventiu pur, és a dir, d'eficàcia diferida, faig servir bastant el tema, diríem, de la graduació de la Generalitat. És a dir, sí, a partir d'un 66%, aquesta persona ja no es considera apta realment, per després porta el certificat i ja està. Això seria una possible solució. Però faig servir molt el Consell de Família. Per què? Perquè en aquest Consell de Família hi ha els substituts. Dels fills, m'entens? I quan ho decideixen els substituts dels fills, entre tots, diuen, sí, el poder d'an ja no és apte. Per tant, entra el poder en vigor. I faig servir la supervisió també, però sempre voluntàriament i depenent del cas, de cada cas concret. Per això esteu vosaltres, els professionals advocats, i nosaltres també els notaris, perquè conjuntament fem un instrument que serveixi a lo que realment s'ha creat, que és precisament la protecció de les persones que tenen una certa discapacitat. I ojo, vaig afegir, fixeu-vos, natural, perquè tots la tindrem.
No, no, està clar. I fixa't tu,
si visco 100 anys, t'ho juro que la tindré.
I fixa't tu que si d'alguna manera perds l'eficàcia aquest poder, estàs desprotegint a la majoria. Llavors ja parlem de desprotecció general. Aquí no es parla de la desprotecció per la ineficàcia del poder d'aquella gent que t'explicava que anaven allà a dir, esto no vale. No. Com que no vale? És que està viuda, sabe, aquí pone casado. No faltis.
I és que si no, al final acabarem fent poders ordinaris mentre no es modifiqui la legislació del mandat, ni en el Codi Civil ni en el Codi Civil de Catalunya tampoc s'estableix que el mandat s'acaba per la discapacitat.
No, no.
Per resolució judicial sempre. Per favor. Gràcies.
Molt bé, gràcies. Més qüestions? Sí.
No, no, només que m'agradaria que quedés ben clar que el percentatge que s'ha parlat de 4 de cada 10 és hospitalari. Les institucions d'assistència són acullen casos extrems, familiars, i aquí sí que és normal que 4 de cada 10 tinguin problemes, però cada any, com ha dit l'Albert Domingo, signen a Catalunya prop de 30.000 poders amb clàusula de subsistència i 10.000 preventius, més o menys, com a mitjana. Els últims 3 anys són 120.000. Clar, els casos patològics són molt pocs i això no justifica una mesura com aquesta que, com diu l'Albert, ha dit el Josep Maria, dificultarà moltíssim l'atorgament de poders, perquè no hi ha persones que vulguin tenir la responsabilitat i aquestes mesures de control, de salvaguardes, tenen que ser...
I a vegades és un, pot servir de xantatge, eh?
Sí, sí. No, i també volia destacar i agrair la tasca que fan aquestes institucions, perquè realment són, diguéssim, l'últim reducte perquè una persona pugui estar atesa i feina tenen i la fa molt bé, però no. Els casos que veu són extrems. A les notaries d'ordinari es fan poders, s'utilitzen els poders i no veiem una patologia generalitzada, sinó tot el contrari. Funcionen bastant bé.
Disposem encara de temps, si hi ha més qüestions.
Jo estaria encantat que ens preguntessin els alumnes si n'hi ha algun aquí, no? Alguna pregunta tindrà aquesta gent jove que està estudiant dret? Són tímids, a mi em passa igual a classe. Els faig sempre ser una primera fila.
Professor Ribot.
Bueno, jo voldria potser incidir una mica en el que era l'objecte de la mesa, que era plantejar-nos com s'atorguen aquests poders preventius. Més enllà del que ara el projecte de llei pugui estar dient, el que sigui, com s'atorguen aquests poders. I la primera pregunta que us faria és quina capacitat s'ha de tenir per atorgar aquests poders. Especialment, Josep Maria, perquè tu ens has apuntat un tema molt interessant, que és la relació entre el poder preventiu i l'assistència voluntària. I clar, la meva reflexió és la següent. Per atorgar un poder preventiu, jo entenia que calia tenir, diríem, el que anomenàvem abans, capacitat plena. En canvi, la mesura de l'assistència voluntària està adreçada a aquella persona que avui ja té necessitat de suport a l'exercici de la capacitat jurídica.
Però podria no ser,
perquè
preventivament sí pot ser.
Per expressar bé la pregunta que estic fent.
Disculpa,
ara l'haig de repetir. El poder preventiu La pregunta és, el poder preventiu el que es demanava era una capacitat plena i a la mesura d'assistència és una mesura pensada per a algú que ja té necessitat de suport, perquè aquesta persona també podria anar al jutjat. Estem parlant de lo mateix. Llavors, la meva pregunta és, quan estem atorgant aquesta mesura d'assistència voluntària en aquesta persona, al mateix temps que ja té necessitat de suport, com és que aquesta persona també pot atorgar, com tu apuntaves, un poder preventiu simultàniament? Això és el que et pregunto,
no,
Josep Maria, per entendre-ho.
No, jo parteixo, ja, la figura de l'assistència, com tu molt bé has comentat, està endreçada més dirigida a persones que s'hi troben ja en una situació de discapacitat. Per això, pues, i si veiem l'avantprojecte com a configura i nosaltres ja en la pràctica tenim una instrucció precisament d'una circular en aquest sentit, solem elaborar un acte prèvia de precisió de capacitat quan aquesta assistència es desenvoluparà en forma representativa, però si no, aviam, el judici de capacitat formular notari està en l'article 17 de bis 2A de la llei del notariat. Juicio de identidad, juicio de capacidad, de legitimación y capacidad para acto se pretende y que ese otorgamiento es conforme a la voluntad lliurement manifestada per el otorgant. I això és un judici sincrètic, és a dir, que forma un conjunt d'elements que el notari rep de la persona que està parlant. Si veu que no té cap limitació, escolta'm, pues, pot fer el que li dona gana. Fer un poder preventiu i una assistència, en tant que no me digui després la llei que ha de ser un acord entre assistent i assistido, i llavors estem en el mandat, ja estem entrant en la figura del mandat, com a acte unilateral, com està ara regulat l'assistència, no diu en cap lloc que necessita una acceptació expressa de l'assistent. En la nova llei sí, Cuidado, estem ja dintre de la figura també del mandat, perquè digues un acord entre assistente i assistido, segons la llei nova. L'endavant projecte, en la regulació que tenim ara, no diu per res d'això, d'acceptació. Estem prèviament com una declaració de voluntat dirigida a un tercer en la que se li manifesta la seva voluntat de que porti a terme aquesta assistència, que després, si, com passa amb el poder en general, l'apoderat fa ús efectiu d'aquestes facultats, s'entendrà acceptat tàcitament. Entenc jo, l'assistència passa el mateix. Procurem que les assistències que fem, a vegades aquestes les sovint de les fundacions o entitats de suport, ens acceptin la funció com a assistent. Però què vols dir el tema de la capacitat? No, escolta, jo com a persona ara capaç me monto un sistema de protecció de 100 anys i dic que, primer de tot, assistència personal, vull designar el meu fill, fornit de la meva filla, que està, té el cap molt bé perquè, i a més és metge, perquè m'acompanya els metges i porta el tema historial meu mèdic i consenteix sistemes tal. Que quan arribi a un nivell de moderat o consideri, no sé, d'un... habitualment es parlava d'un 35% psíquic i un 65% físic, pues que se m'activi un poder preventiu. I llavors designo el meu fill, els meus dos fills, perquè actuen conjunta, solidàriament, o per determinades coses amb consentiments de sa mare o de qui sigui. I amb totes les garanties, cauteles i rendiments de comptes, si vull, i si no, pues no. Saps què vull dir-te? Sí, l'assistència sí que és veritat, però és que l'assistència, en tant que no sigui representativa, jo considero que no... Una persona que en la que tens una interlocució que té un mínim de raonament i que, tot i que inclús té una targeta de discapacitat del 35 o del 45 o del 9, inclús del 65, si té un mínim un mínim sobrat de consciència del que està fent i que, a més, parles en el seu entorn, perquè això és l'altre, quan ve una persona així, normalment t'ha d'acompanyar un entorn i tens que esverinar una mica en la interlocució directa què passa en aquest entorn i que t'expliqui una mica la seva vida, que m'expliqui la seva vida, vull que m'expliqui la seva vida, i en totes les connotacions i tecles que n'hi ha.
Jordi, em deixes contestar-te?
Sí.
Aquesta persona que acabes de descriure pot atorgar un poder
Jordi,
I per què no?
Deixa'm contestar-li,
Jordi. Si el judici de capacitat és el...
No, és que fa una pregunta molt interessant, el Jordi, però és que la resposta està clara. És a dir, la persona que fa un poder preventiu no fa una assistència, no la necessita.
Fa un poder general...
No, clar, si fa un poder general no fas l'assistència. I ell em pregunta, quan fa l'assistència? Perquè jo he vist algun cas. O tal. Sí, sí, clar. Quan la fa, t'ho diré ara. Per al supòsit en el qual en el futur el jutge es carregui aquest poder, vull que el meu assistent sigui aquest, que justament és el mateix apoderat, perquè resulta que el teu por del fill a l'altre que vindrà i atacarà per no sé on. És a dir, aquella persona en plena capacitat dona el poder i aquella persona en plena capacitat diu en el futur, si a mi em carreguen aquest poder, perquè jo no necessito cap assistent, però si en el futur em carreguen aquest poder, vull que el meu assistent sigui aquest mateix que és l'apoderat. I aquest és l'únic cas on hi ha el poder, perquè com has dit tu molt bé, si dones un poder és absurd donar una assistència, no té cap sentit.
És com una mica com la designació de l'autotutela clàssica.
Claro, exactament així.
Una autotutela clàssica. Podria, sí, podria ser.
Home, absolutament, perquè el poder, si no, no pots fer... És a dir, si fas un poder no fas una assistència. No ens enganyem. Si no fas un poder, si, per què vols una assistència si fas el poder? I si... Ah. Si no tens capacitat,
però,
donaràs
si
els poders.
Poders. No pots fer per res, ni poders...
No, a si ver, no tens cap, donaràs una ver, assistència, però sí, escolta, sí, la persona sí, que ve a donar sí, assistència té capacitat,
no
eh? No. La persona que ve a donar una assistència té capacitat, eh? Perquè em diu, vull que aquest m'assisteixi en els actes que jo intervingui també, perquè no fem representatives, perquè per representativa ja fem
que,
el poder.
És que
fem assistencials.
És que discapacitat, el concepte és amplíssim, hi ha discapacitat psíquica. Discapacitat.
No, si això és un món.
Bueno, això és un
si
món,
no s'aclaren els psicòlegs ni psiquiatres.
Si veiés metges i psiquiatres ja veuríem. I podem estar parlant d'aquí tu i jo, no sé què, i un dia descobrís que jo sóc un esquizofrènic i és notari, sí. Hòsties, pues, i no sí, puede hacer el señor un poder o y una asistencia, ¿por qué no?
Sí. Pablo Vázquez.
Hola, buenas tardes, buena tarde a tothom. Pablo Vázquez, notari de Sant Feliu de Guíxols. No, yo quería un poco, a raíz de la pregunta de Jordi, un poco dar mi visión, ¿eh? Yo creo que hemos pasado de un sistema donde se retiraba del mercado, diríamos, las personas con una discapacidad, se les ponía un tutor, y muchas veces esa gente, pues estas personas no aparecían por la notaría porque tenían un tutor, un representante legal. Y yo ahora cuando les empiezo a ver la notaría digo, a esta persona la habían incapacitado totalmente, me sorprende, ¿eh? Yo he pasado de un sistema donde se les retiraba del mercado a un sistema donde parece que está prohibido que den poderes, que tampoco tiene que ser eso. Yo os digo lo que hago en mi notaría a veces, me han llegado personas con discapacidad y lo que quieren son las dos cosas, a día de hoy, con la regulación actual. Quieren, por un lado, incluso gente que llega a la mayoría de edad en ese momento, tiene una discapacidad, le cuidan sus padres. ¿Y qué quieren? Quieren protegerle de que esa persona le engañen y quieren seguir representándole. Y al final, un poco lo que haces, yo lo que he hecho en algunos casos, por supuesto, hablo primero con esa persona, más importante hablar con esa persona que con los padres, es la finalidad de la norma, esa persona con discapacidad es igual que nosotros, y tienes bueno, pues, una primera visita con esa persona, y al final, pues, al final lo que se llega, yo creo que Jordi, un poco para darte un poco, yo creo, lo que también combinado con lo que decís vosotros, la capacidad es la misma, haces un poder general a los padres, que vale desde ya, porque quieren seguir representándole, no hay que prohibir a una persona con discapacidad que... dar unos poderes generales, siempre que quiera, lo comprenda. Tú como notario eres su primer apoyo, diríamos, medida de apoyo institucional. Y luego además, con la regulación actual, no con la que viene el avanproyecto, pues se nos deja a los notarios hacer solo asistencias no representativas. Y lo que haces es una asistencia como de codecisión, entiendo yo, con la regulación futura. Lo que quieres es poner una serie de actos donde esa persona diga que si no viene a firmar con mis padres, no valga, sea anulable. Y al final, un poco lo que se consigue es eso. Tengo unos poderes generales a favor de mis padres y tengo una asistencia, diríamos, de codecisión con la futura...
¿Y qué actos son esos, Pablo? ¿Qué actos
pues
son?
Normalmente hablas de vender inmuebles, hablas de sacar más de 100 euros del banco, hablas de cosas así. O sea, tú dices, ¿qué quieres hacer tú solo? ¿Pero qué quieres? ¿Qué crees? Es que me han engañado, me vendieron una PlayStation por 500 euros y yo he comprado dos. Me han llegado a decir eso. Dice, pues mira, cualquier contrato de más de 50 euros, pongamos que necesitas que firme tus padres contigo. O sea, me refiero que... Y la capacidad es la misma. Que la persona lo entienda. Yo quiero recordar aquí que los menores de edad de 14 años pueden hacer un testamento notarial. O sea, no, que es capacidad plena.
El poder dante en un poder normal y corriente ordinario tiene que tener capacidad suficiente para realizar el acto que apodera al tercero como apoderado, ¿no? Si yo no puedo vender, no debo poder hacer poder a otro para que venda en mi nombre. Pregunto, esta es la premisa de todo, ¿no? Y por esto existe una institución ad hoc, que es el poder preventivo, que es el que te coloca en esta situación, aunque yo no podría, tú sí puedes, porque el poder es preventivo. Este es el gran avance de esta institución. De ahí mis dudas. Y en este contexto es lógico que la asistencia, que ya está pensando en alguien que tiene necesidad de apoyo, tenga una singularidad respecto al poder. Porque la asistencia la puede otorgar a alguien diciendo yo quizás no podría hacer todos esos actos, pero entiendo que alguien me va a apoyar en la realización por mí mismo o de este tipo de actos, y ya no es un poder preventivo. No quiero complicar las cosas, pero quiero decir que esta cuestión de la capacidad viene a tema porque, en principio, el instrumento de la representación voluntaria presupone que lo que pueda hacer yo lo puede hacer otro en mi nombre mientras yo pueda hacerlo. En la representación voluntaria estándar, por esto nos hemos inventado lo otro. Porque hay casos en que tú podrás hacer lo que yo nunca hubiera podido hacer y lo harás en mi nombre. Pero no pasa nada, no hace falta que debatamos más. Solamente indicar esto, que a mí me parece muy bien lo que ha dicho José María y lo que has dicho tú, de aquilatar el instrumento para que pueda, en sus diferentes fases, hacer el abordaje de cada una de las situaciones de discapacidad. Esta que hablabas tú, perfecto, porque tienes el poder representativo de los padres, que lo ha otorgado él, y además tiene las autolimitaciones que se ha impuesto en la asistencia. Ese poder general que le das, adicional, yo creo que con la ley actual en la mano, también se incluye en la asistencia. Yo no veo en la ley actual en la mano que no se pueda hacer una asistencia voluntaria representativa.
No lo prohíbe en ningún lado. Asistencias representatives amb un acte prèvia de pressió de capacitat.
Sí. Bueno, altres notaris diuen
sí,
que no.
Sí, però veus? Sí que en fem. Però és més complicat.
No passa res. I després l'altre tema és el de les persones que perden facultats, i aquestes persones que perden facultats també ens serveix el mateix esquema, com ha dit el Josep Maria, perquè diu, mentre estic bé, actuo jo. Hi ha un determinat moment en què haig d'actuar jo i a la meva apoderat. Hi ha un determinat moment en què jo ja no podré actuar i s'activarà. Aquí també estem tenint un problema molt greu amb el tema de l'activació. Però per què cal pensar en una activació? El poder ja està vigent des del primer dia. En un determinat moment el poderat no actuarà perquè actuaré jo. En un segon moment estic demanant que actuï ell amb mi. I en un tercer moment jo ja deixo actuar i actuo pel seu compte. Clar, direu, com té la seva legitimació? Si la té des del primer dia aquesta legitimació per actuar, i què és el que esteu fent ara? Ara, com veurem després de l'enquesta, el 99% dels poders són en clàusula de subsistència, no poders preventius purs. No, diríem, podem dedicar-hi molt de temps a l'activació del poder, però això no és el que està passant avui. Vale? Per tant, no vull manipulitzar.
No està passant avui perquè no és pràctic, per lo que dèiem.
Entrem ja en temps de pausa, cafè, per tant podrem continuar el debat amb més informalitat aquí fora.
Gràcies.